4 minuts per sobre de 2:15 del matí. Qui no ha sortit mai a córrer? És estrany sortir al carrer a fer un passeig i que un runner no ens avanci. És estrany que passi un mes i que no tinguem l'oportunitat de participar en alguna cursa popular. I és que des de fa uns anys aquest esport s'ha popularitzat i cada cop són més els que s'animen a posar-se en forma fent quilòmetres. Avui, des del Sant Cugat a Fons, Matins en Xarxa, volem posar sobre la taula el fenomen runner. Per això, avui ens acompanyen aquí a l'estudi Ramon Barnils, en Jordi Vallvé, soci del Club de Running del Júnior. Molt bon dia, Jordi.
Bon dia.
També ens acompanyen l'Héctor Mercè i el José Borrull de l'equip d'entrena grup. Molt bon dia, nois.
Molt bon dia.
Bon dia.
I també ens acompanya aquí a l'estudi Ramon Barnils, l'Oriol Gràcia, director de projectes de Run Games. Molt bon dia, Oriol.
Bon dia.
Els quatre, gràcies per ser aquí amb nosaltres, per voler comentar amb nosaltres aquest fenomen. I és que el primer que volia preguntar-vos, és el running una moda? Qui s'anima a disparar primer?
Jo, si voleu, puc començar a donar la meva opinió, i és que el running no és una moda, perquè les modes tenen un principi i un final, i jo crec que el running ara mateix és, i ja fa uns quants anys, és un estil de vida. La gent que està acostumada a córrer, doncs sol cuidar, menjar bé, marcar-se objectius, tenir una sèrie de disciplines d'entrenament més o menys estrictes, però podríem dir que la seva vida gira entorn al running. Hi ha més coses, per suposat, però bueno, que és un estil de vida i no una moda que podria ser passatgera.
Mm-hmm. Estic d'acord amb ell, perquè si et fixes, no hi ha ningú que faci una cursa i guardi les bambes. O sigui, normalment comences amb una cursa que la vegis una mica assequible, però després continues i et vas marcant objectius més grans i més intensos per tu i que requereixen una preparació. Si fos una moda, doncs, bueno, compraries una cursa i acabaries. En canvi, la gent continua, o sigui que és una cosa que es queda.
Mm-hmm. A més, jo crec que bona prova de tot plegat és el que tenim avui aquí a l'estudi Ramon Barnils, aquestes tres associacions, aquestes tres societats de gent que corre, que fa possible això dia a dia. Héctor, José, com veieu vosaltres tot plegat? Creieu que és una moda passatgera? No dic el vostre cas particular, sinó potser el gruix de la gent que practica el running.
Aviam, des del meu punt de vista, i suposo que el José també el comparteix perquè tenim la mateixa visió, creiem que, evidentment, és una activitat que fa molt de temps que ja s'està duent a terme, que no ha nascut ara mateix.
Clar.
Però sí que és veritat que darrere hi ha tot un negoci de venda de productes esportius, de material esportiu, bambes, samarretes, organitzadors de curses, uh-huh. I això també ha fet molt que la gent, que potser no ha sigut una gran usuària de centres esportius o li ha agradat excessivament fer exercici, li ha sigut molt més fàcil involucrar-se i ficar-se en marxa en fer running, tal uh-huh. com entenem avui en dia, perquè simplement ha anat a la tenda, ha comprat un parell de sabatilles esportives, se les ha calçat i ha començat. Jo crec que això, tots els que som una miqueta professionals de l'àmbit esportiu, en el nostre cas som llicenciats en ciències de l'activitat física, ho hem vist, i el que creiem és que, bueno, el que volem és que bàsicament que la gent que ha començat a fer aquest acte d'activitat física, que és molt bo, uh-huh. que almenys el faci controlat i que d'alguna manera des de les nostres organitzacions poder-los fer amb un ordre i un seguiment.
Exacte. Potser hi ha moltíssima gent que va per lliure, va pel seu compte, i potser faltaria això, no? Potser aquest assessorament, aquest acompanyament que es feu des de les vostres associacions. Es trobaria a faltar això, José?
Sí, nosaltres des de la nostra associació el que volem és donar suport a aquest tipus de persona, a aquest tipus de públic que comença de zero, i volem donar un suport, no només sortir a córrer, sinó un suport tècnic, acompanyar la gent, donar coneixements, no?, per a aquesta gent que comença.
Clar, és que potser la Rosaria pensa, és que això és calçar-te les bambes, córrer i au. I la cosa no és només això, va molt més enllà, córrer, no requereix un cert coneixement del que s'està fent.
Exacte, i a més ahir quan ens veu convidar a venir ho parlàvem amb el José per una miqueta dir, ostres, què parlarem avui, no? Perquè és un tema realment que hi ha molta gent implicada.
Sí.
El José va dir una frase que és clavada, com vas dir-ho?
Bueno, que no hi ha activitat física dolenta, sinó que hi ha gent poc preparada o cossos no preparats, no? Llavors, el que hem de tenir en compte és que la gent que comença, pues, donar aquest suport i que estigui preparada o tingui una base, uns coneixements, no?, per abans de començar a practicar el running.
Mm.
Sobretot perquè hi ha molta gent que ha sigut sedentària tota la vida, no? Llavors, bueno, s'ha de tenir en compte aquests paràmetres o des d'on comencem, no?
Sí, sí, això de no passar de 0 a 100 en dos dies, no? Vaja, si no, malament rai. Quan parlàvem d'aquest augment de gent que participa del running, és que tenim xifres sobre la taula. De fet, l'any 2010, quan parlàvem de la Sant Silvestre barcelonesa que arribava aquí a Sant Cugat per quedar-s'hi, dèiem que hi participaven al voltant d'uns 2.000 participants. A l'última edició ja parlem de quasi 3.000. En 4 anys tenim 1.000 persones més que hi participen, és a dir, que els números els tenim sobre la taula, ja tenim l'explicació de com és això, és un esport que amb poc material el pots estar practicant, que això amb poc material, amb un material, diguem, força assequible. Després quan la cosa es professionalitza o s'intensifica... Tot costa diners. Però parlaves molt bé això, ho deia el José ara mateix, de que, clar, cal estar preparat, no tot són flors i violes, i és que és un esport que requereix certes precaucions. Per això tenim avui en comunicació també el cardiòleg santcugatenc de l'Hospital Clínic de Barcelona i col·laborador d'aquesta casa, de cugat.cat, el doctor Lluís Mont. Molt bon dia, doctor Mont.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, gràcies per atendre'ns aquestes hores per parlar sobre aquest fenomen del running. De fet, n'hem parlat en alguna ocasió amb vostè i, vaja, encantats de poder tornar a parlar-ne. I el que volia preguntar-li primer és si tothom pot córrer. Sembla una pregunta absurda, però vaja.
No, òbviament que no, perquè hi ha dos aspectes. Un és que tu pots tenir una malaltia cardíaca, no? I per tant, que pot ser identificada o no, no? I per tant, en general es considera que abans de començar a fer esport de resistència, sigui running o sigui ciclisme o sigui el que sigui, val la pena de fer un examen mèdic i assegurar-te que no tens cap malaltia, no? En el cor. L'altre aspecte és quin seria a llarg termini el que podíem considerar saludable o no, no? I això és un aspecte interessant en el qual nosaltres hem investigat força, en el qual doncs s'ha vist que també pel sol fet de fer esport d'intensitat durant molts anys això pot augmentar la prevalença d'arrítmies i per tant doncs també hi hauria un sostre, no? O sigui que hi ha els dos aspectes que són importants. Un és abans de començar a tenir la certesa de que no tens una malaltia fins allà on pots, no? I d'altra banda, a lo llarg de la vida, perquè clar, una cosa és planificar una activitat física quan tens 20 anys i l'altra cosa és pensar quants anys vols fer això, no? I nosaltres el que hem vist és que gent doncs, que té 40, 50, que han portat molts anys d'activitat física a nivell cardíac, no parlem de lesions articulars o això, però sí que a nivell cardíac doncs, hi ha algunes repercussions que poden no ser tan positives, no? Llavors, doncs, el límit d'anys d'intensitat i tal, també hi hauria un límit per sobre, no? I això és el que hem d'intentar estudiar, no? Quin seria el comportament saludable, no?
Com trobem el nostre límit? Això ho puc preguntar als companys també de la taula i també a vostè, senyor doctor Mont. Com podem saber quin és el nostre límit?
Bueno, si vols que contesti jo des d'un punt de vista cardíac és difícil perquè una cosa és el límit agut, que no n'hi ha, o sigui, si, vull dir, clar, si tu vas entrenant doncs vas tenint més capacitat i vas fent més coses, no? El que estem nosaltres estudiant són les repercussions a molt llarg termini, no? Per exemple, s'han fet estudis doncs, amb gent que fa esquí de fons o amb ciclistes i el que s'ha vist és que per sobre d'unes determinades número d'hores acumulades d'alta intensitat comença a augmentar la prevalença d'arrítmia auricular, no? Però clar, estem parlant quan tens 50, no? Clar, doncs vol dir 30 anys d'activitat física continuada, no tothom ho fa això, no? Hi ha molta gent que té una activitat molt intensa quan és jove i després baixa d'intensitat, no? Per tant, trobar l'equilibri entre el que és un exercici raonable i el que és massa, per exemple, en aquest estudi començava a pujar el risc aquelles persones que portaven un promig de més de 5 hores setmanals d'activitat intensa durant molts anys, no? Pues, per entendre'ns, si tu surts a córrer 3 hores la setmana, pues no estaries ni estaries bastant per sota, no? Però clar, això és un promig. Tu pots haver estat 10 anys corrent 10 hores i després corren 2, no? I que una mica el tema o a llarg termini lo important seria la dosis acumulada, no? I probablement un excés també seria dolent. Aquest seria el missatge així a grosso modo, no?
Els companys d'aquí de l'estudi Ramon Barnils, com ho veieu? Què penseu? Com es pot trobar aquest límit? Oriol, Jordi?
Home, jo crec que en el cas nostre, la majoria dels que fem, ens fem una prova d'esforç cada any, una prova mèdica, i amb això ja et dona, no tens una, com deia el doctor, no tens una garantia, això s'ha de ser dels anys, però almenys et vas controlant i vas veient, no? I et van dient doncs, els paràmetres, i sempre que estàs amb un metge darrere, doncs sempre tens una certa seguretat de que no, almenys no ho estàs fent malament, no? O molt malament, no? Mm. I és important, abans ells ho deien, de que hi ha molta gent, de tots els que estan o que estem a dintre d'un club o d'una organització com el Júnior, no? Que tenim els nostres entrenadors i tenim els nostres fisios i tenim també un certs controls, no? I ens dem, pues tot això et dona una seguretat de fer bé les coses, no? No és el mateix agafar i sortir a córrer, comprar-te unes bambes sense saber ni quines bambes t'has de comprar, sense saber què és el que tu pots, quina capacitat tens, o estar una mica controlat, no? Amb un...
Exacte, potser és la clau el tema d'associar-se per tenir aquest control, per exemple això que deia de que tenir un equip de fisioterapeutes que us donen un cop de mà, amb tot plegat, clar, perquè aquests controls que feu, entenc que entre tots us empenyeu a fer-vos-els.
Clar, clar, perquè sempre, en el moment que tu veus un sofà és perquè sofà, no? Vull dir, també dintre del nostre grup també hi ha metges que també corren. Clar. I clar, sempre un metge s'ho mira des d'una altra perspectiva, no? I clar, ja et dona. I al final tots acabem pues, bueno, pues fent-nos uns controls anuals que són els que et van. Igual que quan tens algú pues, vas al fisio, perquè no, és que ja em passa, doncs pues no, fes-t'ho mirar, perquè igual això et pot portar una lesió, no?
Exacte.
I abans el que deien ells és claríssim, vull dir, has de saber què és el que fas, dintre perquè el corre, també és un esport i també pot portar conseqüències. Doncs fem-ho bé, no? I si estem en un club o estem en un grup de gent que ho fa, doncs tot això et dona certes garanties, no? I a més després tot el que comporta a nivell lúdic, que no és el mateix sortir a córrer tu que no anar doncs, 30 persones a Nova York, no? Vull dir, clar, no és el mateix anar-te'n tu sol amb avió o anar 30 persones a fer la marató a Nova York, no?
Exacte.
O anar 15 persones a fer cavalls del vent, no? Vull dir, és molt diferent que anar tu sol, no?
Exacte, canvia molt la cosa, és important en aquest sentit per poder trobar aquest suport que, òbviament, sols ens costaria moltíssim a trobar. Trobo, doctor Mont, que dalt, que acaba de comentar el Jordi Vallvé sobre aquest control que es porta, trobo que ja respon bastant la pregunta que li vull fer ara mateix, però li volia preguntar quines precaucions no s'acostumen a prendre i que s'haurien de prendre.
Jo crec que molta gent, ja ho han dit, no s'han fet una exploració física, no s'han fet un electrocardiograma, no? I una mínima visita per un especialista seria probablement recomanable, això segur. L'altre aspecte és més el que jo us comentava de llarg termini, que llavors és molt difícil de dir quan tu tinguis 50 anys quines repercussions haurà tingut això, no? Perquè en el fons quan ho fas és perquè et diverteixes i és perquè és un estil de vida, no? Dius, escolta, això pot tenir alguna repercussió, bueno, però és que no fer-ho també, no? Per tant, dius, és una cosa totalment saludable i exempta de risc. No hi ha res a la vida que no tingui riscos o conseqüències acompanyants, perquè no parlem ja del cor, parlem dels genolls, o parlem, no? Vull dir, clar, quan tinguis 50 anys, com estaran els teus genolls si has corregut tota la vida, no? Doncs potser tindran lesions, i si no haguessis corregut, doncs potser t'haguessis emborratxat i se t'hagués espatllat el fetge, no? Vull dir que és molt difícil. L'important és fer una cosa que et faci sentir bé i que ho facis no només pensant si has alguna conseqüència negativa, que segur que en tindrà, com tot, sinó si et val la pena, no? És com l'escalada o com tantes activitats que fem. Vull dir, en part les fem perquè ens divertim, perquè ens ajuden a viure, perquè ens fan sentir bé. Llavors, doncs, que pots arribar a pagar un preu en algun sentit, sí, però pot ser un preu assumible, no?
Sí, com
ara, això és diferent. Jo distingiria el que és el llarg termini, de dir, bueno, què em passarà a mi d'aquí 20 anys si segueixo amb aquest ritme, del curt termini, que es diu, ara vaig a començar o tal, i com estic per fer el meu exercici, no? I són dues coses diferents, no?
Fantàstic, doncs, doctor Lluís Mont, cardiòleg santcugatenc de l'Hospital Clínic de Barcelona, col·laborador d'aquesta casa, de cugat.cat, pot llegir les seves columnes els dilluns al portal www.cugat.cat. Gràcies per atendre'ns avui aquí al Sant Cugat a Fons, Matins en Xarxa, per donar-nos el seu punt de vista clínic, i fins la propera.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Gràcies i adéu-siau. Continuem aquí a l'estudi Ramon Bernis. Recordem que estem acompanyats avui pel Jordi Vallvé, del Club de Running del Júnior, per l'Héctor Mercè i el José Borrull, de l'equip d'Entrena Grup, i també per l'Oriol Gràcia, director de projectes de Run Games de Mirasol. De fet, clar, quan parlem de tantes associacions que tenim, també parlem de que aquí a Sant Cugat hi ha moltes curses que es poden fer al llarg de l'any. Per exemple, així només recordàvem de memòria, tenim la Sant Silvestre, tenim la Mitja Marató, que es disputarà en guany el 28 de setembre. De fet, ho comentàvem abans, és la propera cita que tindrem aquí a Sant Cugat d'important, oi? De running, si no vaig errat.
Sí, correcte.
Sí, no?
Jo volia aprofitar una miqueta, abans de tancar el tema de fer les revisions i els controls mèdics,
sí,
ja que hem tingut la col·laboració del doctor,
sí,
ha comentat ell tots els estudis que s'han fet, que eren amb gent que d'alguna manera ja portava entrenant un temps, des de joves, fins a la, fins al dia d'avui, que deia que per un cúmul d'hores podia haver-hi un problema d'arrítmies a nivell cardíac. Jo crec que el fenomen del que estem avui aquí parlant, la mitjana d'edat de practicants, des del meu punt de vista, i si no és així, corregiu-me, és a partir dels 40 cap amunt, gent que ja té més o menys la vida resolta i com a activitat o com a moda, diguem-li com vulgueu, s'ha activat i ara és obligatori fer una mitja, és obligatori fer una marató, si no, és que no estàs vinculat al món de l'esport. És una miqueta la visió que n'hi ha ara i jo crec que els estudis haurien d'anar enfocats més en aquesta línia de persones. Tots sabem, i els que ens hem format una miqueta, que tots els esportistes d'elit que comencen des de molt joves sabem que l'esport és de tot menys saludable. Ben acompanyades lesions, ben acompanyades altres coses que ara mateix no venen al cas. Però crec que el fenomen del que avui estem aquí parlant ve més relacionat amb públic mitjana edat, fiquem-li, si voleu baixem una miqueta, de 30 cap amunt, en el qual es compra les bambes, surt a córrer, els més afortunats tenen la sort de comptar amb organitzacions com les que tenim avui aquí a la taula, en el que els donaran suport, però aquestes persones són les que tenen més números de tenir problemes a llarg, bueno, ja no a llarg, sinó a mig i a curt plaç. Hem tingut, desgraciadament, dos santcugatencs que han tingut una mort sobtada per una parada cardíaca, i això des de les organitzacions d'esdeveniments no estan ficant remei. Nosaltres estem intentant col·laborar per aconseguir que tota la gent que passi per la nostra associació d'entrenar grup tingui un control mèdic, i a part per a través d'una altra empresa de que puguin tenir els xequets quan tu t'apuntes a una organització, que també tota persona que compri un dorsal passi obligatòriament una revisió mèdica per evitar-nos aquest ensurt. Jo llenço la pregunta, realment a les organitzacions no els hi surt a compte fer-ho, perquè ja val la pena si s'inscriuen 10.000 només en mor un, bueno, no surt a compte.
Referent a aquest tema, jo us volia comentar que aquest any l'Ultra Trail de Barcelona, que es feia per Sitges i Vegas, va ser el primer any on van sol·licitar per als corredors de les distàncies de 70 km i 100, doncs un estudi preventiu
fantàstic
cardíac, i bueno, em sembla que ha sigut la primera prova en què s'ha exigit aquest tipus de prova en les distàncies més llargues. La prova era mitja marató, marató, 70 i 100, i crec que eren els de 70 i 100 que els exigien aquesta prova. El que passa que jo també us volia comentar que per mi és molt important el tema de la prevenció, però també tenim que tenir en compte que hi ha molts tipus de corredors. Corredors que volen arribar al seu límit i corredors que no hi arribaran mai, perquè sota el meu punt de vista tampoc és necessari arribar en aquest límit, sinó que doncs bueno, dintre de les precaucions i objectius que tingui cadascú, doncs ja ho ha de considerar si és important que es vagi a fer una prova o si a lo millor per al tipus de running que fa, que és a lo millor doncs fer exercicis específics un cop a la setmana sense arribar molt al de pulsacions, no seria tan necessari. Per suposat que...
Però tu no penses que qualsevol que faci a partir d'una mitja marató que consideraríem una cursa de llarga distància no hauria de passar una revisió?
Però ja m'estàs parlant d'una mitja marató, mira, t'explico.
Bueno, és que avui en dia una mitja marató la fa tothom.
No, amb això no estic d'acord.
Jo tampoc.
Perquè quan tu poses la mitja marató, i és veritat, nosaltres tenim 200 i pico aquí a Sant Cugat, però hi ha alguns que entrenen però no fan cap cursa, o sigui que surten només per mantenir-se, i hi ha alguns, molts, que arriben a una cursa de 5 o alguns fins i tot una cursa de 10. Clar. I aquí s'hi queden, i aquí hi ha una gran base. Després sí que vas reduint els que ja fan mitges, després vas reduint els que fan maratons, es va reduint perquè una marató necessita com a mínim 4 mesos de preparació, després hi ha les ultras que nosaltres, en el cas nostre, aquest any que va ser l'any que més gent vam anar a l'ultra de Cavalls del Vent, vam ser 14 el que més, i llavors amb una marató de Nova York anem 30, que són molts. Però clar, en canvi vas a una de 10 i es va ampliant, però no tothom puja, perquè al final cadascú...
No tothom puja, però tothom pot inscriure's.
Sí,
jo el que
sí
dic és que a nivell organitzatiu seria bo que l'organització obligués a la gent a passar una revisió prèvia, com han fet, com ens comentaves tu.
A l'Ultra Trail, sí.
A l'Ultra Trail, perquè, o sigui, sabem tots, i segur que coneixeu casos de gent que no ha estat preparada i s'ha inscrit a un marató. i després l'ha acabat o no l'ha acabat, sí, clar, patint-ho amb les lipotímies conseqüents, amb les lesions posteriors.
Clar, però també s'ha de tenir una mica de seny en aquest sentit.
Però sabem que no tothom té seny.
Sí, clar, però potser el que hem de fer és educar.
Sí, sí,
potser des dels nostres llocs doncs hem de fer intentar, no? Jo nosaltres ho veiem allà dintre, vull dir que quan ja veus, vull dir, no, escolta'm, tu no estàs per fer això, t'has de preparar, és que per fer una mitja marató t'has de preparar,
per suposat,
t'has de preparar, per vull dir, suposat. No pot ser, o sigui, tu pots, el que abans de micròfon tancat que parlàvem, doncs bueno, una de 5, una de 10, si mitjanament tu estàs en un club esportiu i mitjanament físicament estàs més o menys bé, doncs el pots acabar fent, però el límit està aquí, vull dir, si tu vols fer una mitja marató, per fer la mitja marató de Sant Cugat, del nostre poble, t'has de preparar. T'has de preparar. No pots agafar i dir, bueno, pues mira, avui m'inscric i vaig. No, perquè és una imprudència. No.
Correcte.
Però és una imprudència per tu i pels altres, vull dir, que no pots, vull dir, tu t'has de preparar. Si vols fer una marató, t'has de preparar molt més, a part de tenir les mínimes condicions físiques. I com deies tu, si vols fer una ultra, pues una ultra ja representa un entrenament a llarg plaç, és un projecte. Fer una ultra és un projecte, i com un projecte doncs has de començar des del principi fins al final per assolir-lo.
I has de tenir un seguiment, algú que et guiï en cas de que siguis novell. Per exemple, jo us volia explicar una mica ràpidament el grup de running, l'equip de running que tenim a la cadena de gimnasos Eurofitness, que ho fem per 8 centres diferents. I bueno, el que anava és que és un perfil de públic molt ampli. Hi ha gent que està molt poc habituada a córrer i que ho farà un cop per setmana, i hi ha gent doncs que fa ultres maratons i tots conviuen dintre del mateix equip. Es fan una sèrie d'exercicis específics, però tothom ho farà a la seva intensitat i tothom sabrà quin és el seu límit. I a mesura que avanci i a lo millor s'endinsi més dintre d'aquest món, doncs vol anar millorant els seus objectius, digue-li baixar els seus temps o augmentar les seves distàncies, però bueno, que el ventall de públic és molt ampli i la prevenció va més acord amb la gent que arriba més al seu límit o s'hi acosta, i podríem dir que és més professionalitzada. Però si és un corredor de peu, que el que comentàvem, que potser no fa curses mai, doncs ja seria una cosa més personal. Si es vol fer un xequeig per veure el seu estat físic i prevenir, sempre serà bo, però jo no ho trobaria estrictament necessari per segons quins nivells, perquè ho podrien comparar doncs a fer una classe de spinning en un gimnàs o cosetes així una mica més de suaus o que no et fan arribar a un límit físic, sí, perillós.
Perdoneu, és que sí. Has fet la comparativa de l'spinning, nosaltres venim molt també del centre esportiu, ara no farem publicitat, però jo estic en contra del que has dit. Jo crec que tothom ha de passar per una revisió, per molt baix que sigui, o la prova sigui una 5, sigui una 2,5 o sigui un quilòmetre.
Sí, sí, jo...
Precisament perquè el fenomen, i repeteixo, del que estem parlant avui aquí, no és de que un conjunt de persones es reuneixen i van tutelades per monitors o professors professionals, sinó, a més, quanta gent, ara no tinc les estadístiques, però quanta gent s'inscriu de manera particular, perquè sí, surt a córrer entre setmana per desestressar-se de la feina,
sí, ja no va guiar,
però pensa, fer el repte.
Però pensa que abans, quan tu deies del perfil aquest, de has dit primer 40, després de baixar a 30, però no, jo estic d'acord que de 40 al 60, aquesta franja, jo tinc 51 anys, o sigui, estic en aquesta franja, però pensa que tota aquesta gent, la part no és tant la part competitiva,
clar,
la major, sinó la part social, no?
Si igual,
estem aquí parlant només com si estiguéssim parlant d'un esport que fos el dimoni i tot això. I tot.
No, ho té,
sí, però sí. Pensa que nosaltres el que busquem, o sigui, aviam, nosaltres fem cavalls de vent, doncs bueno, nosaltres cavalls de vent són 3 mesos abans d'un entren a la muntanya.
Però vosaltres ja heu fet un filtre. Sí, gent que va acabar
sabent. Però ara et poseu una altra més petita.
No, perdona.
Doncs que tot el que comporta socialment, a nivell de compartir, de buscar, o tot això és el que més ens omple. Sí, després sí, també tenim la cosa, perquè és com, diem, que nosaltres anem a la marató de l'Havana, sí, és veritat, Però anem a la maratona, però també fem la marató, perquè al final fem tot el viatge, o anem a Nova York, no? També, o fins i tot la mitja marató del nostre poble, tot el que comporta els entrenos i tot això, això és el que vivim. Llavors, no busquem una competitivitat com pot ser que una minoria, no? Els pros, perquè al final de qualsevol cursa d'aquestes, els de davant són quatre. La base forta són tots els altres, que és més social, que no anem a buscar el crono. No anem a buscar el crono jo, perquè a vegades...
Això no estic totalment convençut, bueno, eh? Quanta gent et diu, quan corres el quilòmetre? És la pregunta clau.
Sí.
En tot cas, Oriol deia una cosa al principi, deia que això no és una moda, deia els motius, un estil de vida. Jo crec que amb això que estem parlant avui queda demostradíssim que el running no és només una moda, que la cosa va molt més enllà, cada cop és més la gent que hi participa, però crec que entre tots el que podem fer és aconseguir això, que s'agafi aquesta consciència per fer que aquesta pràctica esportiva sigui sobretot segura i que ens faci gaudir, que és del que es tracta qualsevol pràctica esportiva, qualsevol activitat d'aquestes característiques. Avui ho hem comentat aquí al Sant Cugat a Fons, Matins en Xarxa, amb el Jordi Bellvé, amb l'Héctor, Marcel, José Borrull, l'Oriol Gràcia, els quatre nois, moltíssimes gràcies i molta sort amb les següents proves que tingueu pensades per practicar. Gràcies i fins aviat.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Gràcies.